Què tal, com estan? Any nou i vida nova també per aquest programa. Avui comencem nova etapa a l'Estel Migdia, la tercera en un any i mig escàs, però amb la mateixa voluntat d'apropar-vos tota l'actualitat del dia. Els oients habituals d'aquesta emissora haureu notat ja des d'aquest matí que he deixat enrere la informació esportiva de Ràdio Estel, assumint ara el repte d'editar i conduir des d'avui aquest programa, l'informatiu del migdia. Canvis n'hi haurà, però gairebé no ho notareu, no patiu. Us saludarem com cada dia a les dues, amb canvis de rols, això sí que ho notareu, però mantenir l'anàlisi dels experts habituals i també dels esporàdics que ens ajudaran a acabar d'entendre què passa al món en un any que tot just fa les primeres passes. La il·lusió és màxima i la voluntat la mateixa, així que fetes aquestes presentacions, reiterar l'agraïment per seguir confiant en aquest espai informatiu per estar al dia. Benvinguts, són les dues del migdia.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Cues al Vaticà per acomiadar el papa emèrit Benet XVI, mort aquest dissabte. Milers de persones han esperat fins a 3 hores per rendir-li un últim homenatge en el primer dia que s'ha obert la Capella Ardent. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Abans de les 5 del matí ja hi havien arribat persones a la plaça de Sant Pere, on les cues massives s'han anat dividint per arribar fins a les dues entrades principals que hi ha a la plaça, entre fortes mesures de seguretat. El funeral de Benet XVI serà aquest dijous al matí, serà enterrat a les grutes vaticanes, un funeral que podreu seguir en directe per Ràdio Estel.
Mentrestant, però, l'arcabisbat de Barcelona ha habilitat un llibre de condolences per la mort del papa emèrit.
Bé, m'he apropat per deixar testimoni de que, en fi, ens ha faltat una persona que ha sigut un testimoni de fe, sobretot d'humilitat, en el moment en què va acceptar que no podia, doncs, potser continuar la seva càrrega.
Que ha ajudat a molta gent i es mereix que la gent vingui a dir-li alguna cosa.
I ara la Sílvia Muñoz aquest matí de seguida ens explica què hi ha vist. Per cert, que dissabte a la tarda el cardenal Joan Josep Omella oficiarà una missa funeral a la Sagrada Família. Serà concelebrada pels bisbes auxiliars de Barcelona i oberta al públic. Deixant de banda la mort de Benet XVI, avui és el primer dia laborable d'aquest 2023 que arriba amb canvis que ens afectaran sobretot a la butxaca. Cau l'IVA dels productes bàsics, ja no hi ha descompte universal als carburants i podrem continuar viatjant amb rodalies de franc. Però atenció a l'alerta que ha fet aquest matí a Ràdio Estel el membre de la Comissió d'Economia i Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Alfons Fernández.
Continuem perdent poder de compra fins que l'escenari comenci a normalitzar-se, fins que els preus comencin a suavitzar-se, els tipus d'interès deixin de seguir pujant, en general serem més pobres.
A tot això, des d'avui, anar a treballar amb cotxe ja és més car que la setmana passada.
General de 20 cèntims per litre de carburant per a tots els conductors i només es manté per a transportistes, ramaders i al sector de la pesca.
D'aquí una estona entrarem en detall i us explicarem què canvia i què no. Pel que fa a la política, el govern s'ha reunit avui amb el Partit Socialista per negociar els pressupostos i de moment no es preveu cap acord imminent.
A l'Estel Migdia analitzarem en quin punt estan les negociacions per als pressupostos i quins són els reptes del 2023 per a aquest curs polític.
I pel que fa al futbol, el Barça ha realitzat el seu tradicional entrenament de portes obertes al Camp Nou sota la mirada de 15.300 aficionats. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, de fet, els més ovacionats han estat Robert Lewandowski i Pedri. Un cop ha finalitzat la sessió, els jugadors han fet la tradicional visita als hospitals barcelonins i voltants per donar ànims i obsequis als nens que es troben ingressats.
I en bàsquet, la 14a jornada de la Lliga Endesa comença amb un plat fort clàssic a Madrid.
El Barça visita la pista del Real Madrid a les 9 del vespre amb la moral alta després d'haver guanyat el Belgrat a l'Eurolliga en un partit d'infart que va acabar en pròrroga i després que els blancs punxessin contra el Baskonia.
I en la plana cultural, aquest 2023 és l'any Picasso i es commemoren els 50 anys de la mort del pintor. Home, Giró, bona tarda.
Bona tarda, i també aquest any en arquitectura és l'any Domènec i Montaner en el centenari de la mort de l'arquitecte del Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau. A l'apartat de cultura farem un breu repàs dels principals esdeveniments que marcaran el 2023.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem un repàs a la informació del temps. Com sempre, ens porta el nostre company Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb força núvols i aquests núvols ens continuaran acompanyant al llarg de les properes hores. Aquesta tarda amb ruixats febles al Pirineu de Lleida, cota de neu 2.000 metres, i també avançada la tarda arribaran les precipitacions, sempre de caràcter molt poc important, cap a les comarques del Pla de Lleida. La resta, força núvols, però sense pluges. Les temperatures avui són una miqueta més baixes que en dies anteriors. Aniran baixant també de cara als propers dies, però encara no es normalitzen. Demà una jornada també marcada pels núvols i a partir de migdia a punts de les comarques del terç nord de Catalunya hi haurà ruixats dispersos, especialment punts de l'interior del Pirineu i del Prepirineu, però tornem a repetir, seran pluges poc importants. Demà les temperatures baixaran una miqueta respecte a les d'avui.
Gairebé 6 minuts que passen de les dues del migdia. Ara sí, entrem en matèria, perquè des de primera hora d'aquest dilluns que milers de fidels s'acomiaden del papa emèrit Benet XVI, mort dissabte al matí als 95 anys. A les 9 d'aquest dilluns ha obert la Capella Ardent, on ja esperaven per entrar des de la matinada centenars de persones que volien donar l'últim adeu al pontífex. La capella, ubicada a la nau central de la Basílica de Sant Pere, estarà oberta fins a les 7 de la tarda, Pere.
Les restes han estat traslladades allà des del monestir Mater Ecclesiae dels Jardins del Vatican i on va residir el papa emèrit des de la seva històrica renúncia al febrer de l'any 2013. El breu ritu de comiat que s'ha fet abans de preparar la instal·lació per a la veneració pública, que ha durat 40 minuts, no hi ha estat present el papa Francesc. S'espera que unes 35.000 persones s'acostin fins a la capella per donar el seu darrer adeu a Benet XVI durant els 3 dies que romandrà oberta, mentre que fins a uns 60.000 fidels estaran presents al seu funeral, que presidirà el papa Francesc dijous, que ve també a la plaça de Sant Pere del Vaticà, segons les estimacions de la prefectura de Roma.
Un funeral que, per cert, podran seguir en directe a Ràdio Estel a partir del dijous, a partir de 9:45 del matí. Benet XVI descansa sobre un cadafal cobert per una tela de vellut vermell i sostingut per dos coixinets amb una casulla vermella i porta al cap una mitra blanca adornada. A més, a les mans s'entrellaça per a un rosari.
A diferència dels seus predecessors, en la seva exposició no porta el pali papal, la cinta de llana amb creus que es posa sobre les espatlles i que simbolitza la potestat, volíem dir, de govern. De fet, Benet XVI serà enterrat sense vestir el pali, que es col·locarà al taüt, com es fa per als bisbes emèrits.
De fet, des de dissabte que els dies han estat marcats per la mort del papa emèrit Benet XVI, un papa que va protagonitzar un fet excepcional en la història moderna de l'Església Catòlica. L'any 2013, després de 8 anys de mandat, va abdicar del seu càrrec enmig d'una crisi de l'Església.
Sí, feia 600 anys que un papa no renunciava a les seves funcions. L'eclesiòleg Salvador Pié Ninot, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, ha destacat la vessant teòloga del papa emèrit.
Es nota el gran teòleg, el gran creient que era, i un home que tenia dificultats de gestió. I alhora també l'opció que jo penso que passarà a la història de la humanitat com una cosa genial, de modernitat, fins i tot de jubilar-se, per veure que l'Església també canvia.
Paral·lelament al que passa a la ciutat del Vaticà, a Barcelona aquest matí s'ha obert el llibre de condolences per la mort del papa emèrit per tots aquells que vulguin acomiadar-se d'ell. L'arcabisbat de Barcelona l'ha habilitat al Palau Episcopal i estarà obert fins dimecres. Hi ha anat aquest matí la Sílvia Muñoz i ens ha fet aquesta crònica.
Humilitat i dedicació pels demés. Aquestes són algunes de les paraules a Benet XVI dedicades per les desenes de persones que ja s'han apropat aquí al Palau Episcopal de Barcelona per fer arribar els seus comiats. Són la Glorinda, l'Eudald i la Marian.
Que ha ajudat a molta gent i es mereix que la gent vingui a dir-li alguna cosa.
Y bueno, para mí realmente esta persona es muy importante y yo he venido a firmar porque me considero de que también soy partícipe de la vida católica de ellos. Entonces, pues sí, realmente me ha llegado en el fondo de mi corazón sin conocerlo.
Bé, m'he apropat per deixar testimoni de que ens ha faltat una persona que ha sigut un testimoni de fe, sobretot d'humilitat en el moment en què va acceptar que no podia, doncs, potser continuar la seva càrrega, i sobretot això d'una fe que que és molt necessari, i per altra banda una persona que va fer molts missatges per la pau i per la justícia, que és el que penso que ens fa falta més en aquests moments.
La previsió és que centenars de creients s'acabin acostant per donar l'últim adeu al pontífex emèrit. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, i l'arquitecte director del temple, Jordi Faulí, també s'hi han apropat i han volgut escriure unes paraules al pontífex emèrit. Tot aquell que vulgui pot venir al carrer Bisbe número 5 de Barcelona demà dimarts i dimecres durant els matins, des de les 10 fins 2:15 del migdia. Durant aquests dies s'hi preveu l'assistència de centenars de persones.
Gràcies, Sílvia. I per cert, que aquest dissabte a les 5 de la tarda el cardenal Joan Josep Omella oficiarà una missa funeral a la Sagrada Família pel Papa Emèrit. Serà concelebrada pels bisbes auxiliars de Barcelona i estarà oberta al públic.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Com dèiem a la portada d'aquest informatiu, és el primer dia laborable de l'any 2023, que ve carregat amb canvis que ens afecten sobretot a la butxaca. Atenció si agafeu el cotxe o el transport públic, que ja notareu l'augment de preus. D'entrada, pels qui agafeu transport públic habitualment, la T jove i la T usual es mantenen a meitat de preu, però la T casual, la més utilitzada, torna a costar 11 euros en 35 cèntims. I des d'avui només teniu 14 dies per gastar les T casuals comprades l'any passat.
La targeta unipersonal de 10 viatges torna al seu preu original i costarà 3 euros amb 40 cèntims més que durant l'últim trimestre de l'any passat. L'Autoritat del Transport Metropolità ha decidit no mantenir la bonificació del 20%, de manera que es perd també el 30% de descompte que aplicava el govern espanyol. Les T casual bonificades caducaran, per tant, el 15 de gener. A banda, la resta de títols mantenen els preus amb descompte que han tingut des de l'1 de setembre i prolonguen també la seva validesa.
Per la seva banda, Tarragona, Lleida i Girona bonifiquen les seves targetes T10 i posen en marxa una T jove de cara a aquest any.
Les autoritats del transport de les tres demarcacions han anunciat que s'amplia la bonificació dels títols més venuts, la T10 i la T30. Es vendran a meitat de preu. Així, la bonificació s'iguala a les de les T30 i T50 i T+, que ja la tenien des del setembre passat i que van aplicar els abonaments més freqüents. Sobre la T jove, l'objectiu és que funcioni com la de Barcelona durant 3 mesos i per a joves fins a 30 anys, tot i que això dependrà de l'aprovació dels pressupostos. Les autoritats del transport compten que podrà estar operativa durant el primer semestre d'aquest any.
I a tot això, atenció, si us heu beneficiat de l'abonament recurrent de Rodalies i de mitja distància i, per tant, vau pagar una fiança de 10 o de 20 euros, Renfe us la retornarà a partir del proper dilluns 9 de gener.
Els usuaris que van adquirir els títols amb targeta rebran els diners de manera automàtica al seu compte, mentre que els que van pagar amb efectiu s'hauran d'acostar als punts de venda de les estacions, en aquest cas a partir del 15 de gener. El requisit per rebre la fiança és haver fet un mínim de 16 viatges entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. Per facilitar els tràmits relacionats amb el retorn dels diners, Renfe també ha habilitat una línia telefònica específica per informar sobre el tràmit. El número de telèfon és el 91 919 1567.
I si en canvi no us moveu en tren i ho feu amb cotxe, des d'avui fer-ho és més car ja que la setmana passada, pel que fa a la benzina aquest diumenge, recordem, ha desaparegut el descompte general de 20 cèntims per litre de carburant.
La bonificació del govern espanyol ha desaparegut per a tots els conductors i només s'aplicarà el descompte als transportistes professionals, als pagesos i al sector de la pesca. La rebaixa es mantindrà fins al 31 de març i entre abril i juny l'ajuda baixarà fins als 10 cèntims, segons va detallar el Ministeri de Transports, que també va assegurar que farà un seguiment continu de l'evolució del preu dels combustibles per verificar l'efectivitat del descompte.
I encara les carreteres, els peatges de la Generalitat, que són els únics que queden al país, han pujat entre un 6 i un 7%.
En el cas del túnel de Vallvidrera, pujarà 30 cèntims, tant en hora vall com en hora punta. Ara els que més pujaran seran els de les autopistes de l'eix Sant Cugat, Terrassa i Manresa, i les de l'eix Castelldefels, Sitges i el Vendrell, amb un increment a una mica superior al 7%. A banda, creuar el túnel del Cadí passarà a costar 13 euros i mig, un euro més car que fins ara.
Malgrat tot, la Generalitat ha assegurat que ingressaran 50 milions d'euros menys perquè augmenten molt els descomptes als usuaris freqüents.
Els descomptes mesures per als usuaris recurrents que s'aplicaran són sobretot a la zona de Barcelona, a la C16 de Sant Cugat a Manresa. Els usuaris pagaran menys de 2 euros, un preu inferior al que costava fa 20 anys, i als túnels de Vallvidrera i a la C32, amb els descomptes anomenats de mobilitat obligada, els preus seran inferiors als de 2000, des dels de 2008. Per la seva banda, el govern espanyol aplicarà un 4% d'augment a les autoritats que són de la seva titularitat, a les autopistes, volíem dir, que són de la seva titularitat, cap de les quals és a Catalunya.
I el 2023, això ja ho hem anat comentant durant aquest any, ens portarà també un augment del preu de la llum, que es dispara i que valdrà de mitjana 114 euros al megawatt-hora, una xifra que contrasta, però, amb la dels darrers dies de l'any passat, que va arribar a caure per sota dels 2 euros.
La xifra d'avui pràcticament multiplica per 20 els 6 euros que costava aquest diumenge. Els últims dies del 2022 es van caracteritzar per una baixada progressiva del preu. El 31 de desembre va tocar fons amb 1,82 euros al megawatt-hora, la xifra més baixa des de gener del 2021. Avui la franja horària més barata ha estat entre les 2 i les 3 de la matinada, amb 42 euros, mentre que la més cara serà aquesta tarda entre les 6 i les 7, amb 174 euros al megawatt-hora.
En canvi, la pujada del gas es notarà una mica més perquè augmentarà un 8,7% respecte a l'octubre. Es manté, però, la reducció de l'IVA d'un 5% a la factura, almenys fins al juny, perquè fa el preu del butà, continuarà congelat i es manté a 19,55 euros per bombona. Però no, on més es notarà aquest 2023 és amb la cistella de la compra per la rebaixa de l'IVA. Els productes bàsics, el preu del pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura, els llegums i els cereals, ha deixat d'estar gravat amb un IVA superreduït del 4%, i d'aquesta manera, i fins al 30 de juny, els anomenats aliments de primera necessitat han passat a costar un 4% menys.
I en molts comerços, aquest dilluns, els clients de grans superfícies ja s'han topat amb un cartell a l'entrada que anunciava una mesura que afecta centenars de referències. L'altra gran rebaixa l'han patit a aliments com l'oli i la pasta, que han passat del 10% d'IVA al 5%. Aquesta és la mesura més destacada del paquet anticrisi que va aprovar el Consell de Ministres dimarts passat.
Malgrat tot, l'economista i membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Alfons Fernández, ha alertat a Ràdio Estel que les famílies han perdut de mitjana un 10% del seu poder adquisitiu i que no el recuperaran fins d'aquí a 2 anys.
Continuem perdent poder de compra fins que l'escenari comenci a normalitzar-se, fins que els preus comencin a suavitzar-se, els tipus d'interès deixin de seguir pujant, i en aquell moment la pregunta serà què passa amb els salaris, no? Si recuperem efectivament aquest poder adquisitiu o no. Però de moment, a un any o 2 anys vista, de moment, en general, serem més pobres.
Els economistes auguren que la inflació al 2023 rondarà al voltant del 5%, quan l'any 2022 va tancar amb un 5,8%, però encara persistirà una inflació elevada.
Sobre això, Alfons Fernández també ha apuntat que el Banc Central Europeu seguirà pujant els tipus d'interès, però cada vegada ho farà d'una manera més suau.
Jo el que preveig és una inflació que s'anirà moderant, però que encara serà elevada en el context que vol el Banc Central Europeu. Per tant, aquest Banc Central Europeu es veurà obligat a seguir apujant els tipus d'interès, però també d'una manera més suau.
Segons l'economista, el fet que segueixin augmentant els preus i els tipus d'interès no deixa de ser una solució de cara a les famílies, perquè són, diu, els dos principals indicadors que afecten a la seva renda disponible.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Deixant de banda en com ens afectarà a la butxaca aquest 2023, és un any nou també pel curs polític que arrenca a Catalunya, sense que els pressupostos de la Generalitat estiguin aprovats i sense que hi hagi a la vista una nova reunió de la taula de diàleg per escenificar els avenços que han aprovat el govern català i espanyol en matèria de judicialització. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
L'any arrenca, doncs, pendents de si acaben havent novetats en aquests dos aspectes i amb les eleccions municipals i generals a la vista.
Sí, el gran repte del govern de Pere Aragonès és aprovar els pressupostos de la Generalitat després que ja tanqués un acord amb els comuns. Ara queda pendent si troba un acord amb Junts i o amb el PSC. Els socialistes ja han enviat un document de 26 pàgines amb les condicions que posen per aprovar els comptes, l'ampliació de l'aeroport del Prat i que s'executi les obres del Hard Rock i del Quart Cinturó. Avui mateix hi ha hagut una nova reunió de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, amb la portaveu del PSC, Alicia Romero, per seguir negociant, de moment, sense cap acord imminent.
La negociació continua, els avenços hi són i esperem doncs poder donar resposta en els propers dies i les properes setmanes.
Per nosaltres són propostes de sentit comú, propostes que farà avançar Catalunya, que desbloquegen projectes importants pel territori i, per tant, esperem, en fi, que puguin encaixar totes elles. Ja les coneixien, per tant, fa temps que hi estan treballant i ens agradaria doncs que es poguessin encaixar per arribar a bon port.
Per la seva banda, Junts per Catalunya demana també avançar en el Hard Rock i més diners per l'escola concertada i per defensar el català.
Per aquest any, el govern català també espera que hi hagi una nova reunió de la taula de diàleg després que el 2022 acabés sense que es complís l'acord amb el govern espanyol d'una segona reunió que sanifiqués els acords.
Després que s'aprovés la derogació de la sedició i la reforma de la malversació, Pedro Sánchez ja dona el procés per tancat mentre el govern català demana la celebració d'un referèndum d'independència acordat amb l'Estat.
Però també el més destacat serà, sens dubte, les eleccions municipals del mes de maig i les eleccions generals, que seran cap a la tardor, Judit.
De cara a les generals, els comuns aspiren a mantenir l'alcaldia de Barcelona, el PSC a guanyar a l'àrea metropolitana, mentre Esquerra i Junts per Catalunya competiran entre ells per aconseguir governar a quants més municipis, millor. Les generals, ja previstes per finals d'any, seran un termòmetre per veure si Pedro Sánchez i la seva aposta per trobar acords amb els partits d'esquerres el revalida 4 anys més al càrrec, o si passa tot el contrari i el Partit Popular torna a la Moncloa amb l'aposta d'Alberto Núñez Feijóo i el seu posat dur en contra de les mesures del govern espanyol per fer front a la inflació i també en contra dels acords amb el govern català.
Molt bé, Judit, gràcies. Veurem com va aquest any polític.
Ho veurem, gràcies.
Dugues i 20 minuts, continuem a l'Estel migdia. La nova llei de l'habitatge es troba a la seva recta final. Ho ha afirmat la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, un cop superat l'escull intern en Podem, gràcies a un acord per rebaixar el nombre d'habitatges que calen per ser considerat un gran tenidor.
Amb tot, la ministra confia que els grups polítics siguin capaços de tancar els últims serrells d'aquest pacte per arribar a un acord. Segons Sánchez, es tracta d'una llei fonamental per garantir l'accés a l'habitatge.
Bien, es necesario que todos hagamos un esfuerzo, yo siempre lo he dicho, no nos podemos situar en situaciones maximalistas que al final lo que hagan es frustrar una ley, tanto trabajo de tantos meses y sobre todo pues defraudar a la ciudadanía que nos pide que aprobemos una ley que garantice ese derecho a la vivienda.
L'executiu espanyol topa ara per ara amb els recels d'Esquerra i de Bildu.
Canviant de qüestió, Madrid multiplica per 8 les sales de joc que hi ha a Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana creu que aquesta xifra és el fruit de la regulació d'aquests establiments que es va fer l'any 2021 i que no permet obrir-ne de neus fins que no se'n tanquin els que ja existeixen actualment.
I d'aquesta manera han aconseguit mantenir la 50ena de sales d'atzar existents sense que se'n puguin obrir de noves. És la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.
En el darrer any, un 6,5% d'homes i un 1,7% de dones han fet un ús problemàtic del joc. I si agafem la franja d'homes entre 25 i 34, augmentem fins un 18% d'homes. Per tant, són xifres que ens fan estar amatents, preocupats i anticipar-nos davant d'aquesta situació. Per això, la ciutat de Barcelona, a l'abril del 2021, aprova un pla especial urbanístic.
En concret, la norma marca que l'establiment s'ha d'establir a una distància mínima de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu i 450 metres d'altres equipaments com ara biblioteques.
L'empresa finlandesa creadora del joc de mòbil Angry Birds s'instal·larà a Barcelona durant la primera meitat d'aquest any i preveu crear una trentena de llocs de treball.
D'aquesta manera, la companyia Rovio obrirà la seva capital catalana, el que serà el seu primer estudi al sud d'Europa. L'oficina s'especialitzarà en el desenvolupament de noves experiències i preveu contractar dissenyadors, artistes gràfics i desenvolupadors, entre d'altres perfils. L'empresa assegura que té plans de creixement ambiciosos aquí a Barcelona i ha destacat aquesta ciutat com un gran hub de talent per als videojocs.
I el que també està en marxa és el projecte per construir un nou sincrotró a Catalunya. Podria estar en funcionament a partir de l'any 2030. Per fer-ho, ja treballen per fer que sigui una realitat.
El sincrotró Alba 2 preveu una ampliació de les instal·lacions de l'actual accelerador de partícules que hi ha a Cerdanyola del Vallès, tot i que encara no té el finançament necessari. Ja està en marxa el seu projecte i avança tal com està previst. N'ha parlat al matí a Ràdio Estel Caterina Viscarri. Ella és doctora en Ciències Físiques i directora del sincrotró Alba.
El Vados no va a ser duplicar el sincrotrón, sino cambiar el sincrotrón actual por un sincrotrón de nueva generación. Esto es un proyecto que necesita muchos años. El Vados estará en función a principios de los años 30, pero hay que empezar ahora. Y lo que hemos hecho ahora ha sido obtener también la ampliación de terrenos donde podrán ir nuevas líneas experimentales.
Mescarri ha explicat que l'Alba 2 anirà més enllà de l'actual Alba 1 i que els portarà a poder estudiar la matèria amb més resolució i rapidesa al nou espai. A més, d'instal·lacions tècniques també hi haurà el futur Parc de Ciència, Tecnologia i Innovació Alba.
Notícies en aquest cas a la plana internacional. Lula da Silva ja és oficialment nou president del Brasil després de prendre possessió del càrrec en una cerimònia a Brasília, la capital federal del país. El mandatari ha estat aclamat per milers de seguidors aquest diumenge.
En el seu discurs, on ha jurat el càrrec de president, ha criticat durament el seu predecessor, Jair Bolsonaro, acusant-lo de destruir el medi ambient i malgastar els recursos del país en favor dels poderosos. A més, da Silva ha defensat la seva anterior obra de govern i ha reivindicat la democràcia i la lluita contra les desigualtats com a eixos del seu mandat com a cap d'estat i de govern. És la tercera vegada que Lula jura el càrrec de president. La primera vegada va ser ara fa 20 anys, el 2003, i ho va tornar a fer 4 anys després, un cop reelegit. Per la seva banda, ara fa, per altra banda, volíem dir, ara fa 4 anys, el líder de l'esquerra del Brasil era a la presó complint condemna per corrupció, tot i que el Tribunal Suprem va anul·lar posteriorment els judicis.
I un apunt de matèria policial perquè la Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada al blanqueig de capitals i fraus a la Seguretat Social.
Hi ha hagut 23 detencions a Barcelona i en diversos municipis d'Almeria i Sevilla. Entre altres delictes, la policia els atribueix al grup un frau de més de 6 milions i mig d'euros a la Seguretat Social i un deute amb l'Agència Tributària d'1.700.000 euros. En total, els agents han intervingut més de 100.000 euros en efectiu i també han decomissat 7 vehicles, 3 pistoles i armes blanques.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
I cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias. Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. Estel Migdia.
Gairebé 2:45 de la tarda. Centrem ara la mirada en les notícies d'àmbit més local que ens deixa aquest dilluns. A Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, la policia local ha incorporat un dron policial d'última generació per atendre emergències i combatre delictes.
L'aparell ha costat 18.150 euros i disposa de càmera tèrmica i altaveu per enviar missatges des de l'aire. S'utilitzarà per emergències o esdeveniments multitudinaris i també servirà per combatre la delinqüència, ja que, per exemple, el dron és efectiu per detectar plantacions de marihuana. Per fer-lo funcionar, dos agents es coordinen els horaris perquè es pugui activar en qualsevol moment. El cap d'operacions de la unitat aèria del municipi, Sergi Montes, explica les millores d'aquest nou dron.
Aquest dron ens pot ajudar principalment amb agilitat, és a dir, tenir una càmera a l'aire en un cas d'un incendi, per exemple, ens permet detectar clarament on està el focus. Un incendi el detecta en temps rècord. Des del moment en què ens salta l'avís fins que podem a l'aire el dron, poden passar pocs minuts.
El nou dispositiu té una velocitat màxima de 80 km per hora.
I primera víctima mortal a les carreteres catalanes. Aquest matí ha mort el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal amb un camió a la carretera nacional 340 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Això és a l'Alt Penedès.
Les causes de l'accident encara s'estan investigant. El conductor de la furgoneta ha mort i el del camió ha estat traslladat en estat lleu a l'Hospital de Bellvitge. A hores d'ara la carretera està tallada i s'estan fent desviaments per una rotonda propera.
I a Camós, al Pla de l'Estany, un veí denuncia que la seva dona invàlida deixarà de cobrar l'ajut a la dependència i que haurà de retornar, atenció, als 17.000 euros que li han pagat fins ara.
El motiu, segons exposa l'àrea de benestar social, és que l'ajut a la dependència, que és de 354 euros al mes, és incompatible amb un segon ajut que té, el de gran invalidesa de 950 euros. Després d'estar 14 anys rebent tots dos ajuts, ara estan obligats a retornar aquests 17.000 euros que els corresponen als seus els 4 últims anys. La dona ni parla ni camina després de superar un tumor cerebral i un ictus. El seu marit, que fa de pagès, diu que amb tot el seu sou li és impossible retornar els diners que ara li demana.
Mirem ara cap al Pirineu perquè la llana d'una vintena de ramats d'ovelles de l'Alt Urgell i d'Andorra, que fins ara es llançava, es reaprofitarà amb la voluntat de posar en valor la cultura popular dels Pirineus.
Amb la llana es confeccionaran diversos elements relacionats amb l'ofici de pastor, com ara mantes, serrons o coixins, uns productes que, a part de ser sostenibles, tenen sortida també en diversos països, com ara França, Alemanya o els del nord d'Europa, també, a més, dels Estats Units i Corea. Un dels fundadors d'aquesta iniciativa, que es diu Vital Pirineus, Albert Gumà, explica com es fa la tria d'aquesta llana.
Cada llana serveix per una cosa. Hi haurà coses que potser serviran més cap a relleno i catifa, i altres coses que se'n poden anar més cap al tèxtil, segons la qualitat de la llana. Jo la selecciono i a partir d'aquí fa un canvi cap a l'únic rentador que queda a lo que és la península Ibèrica. Allà m'ho renten i em fan el teixit, que és cap al nord d'Espanya.
A banda de posar en valor la cultura del Pirineu, la iniciativa també vol que la llana tingui en compte ja que en molts casos s'havia deixat de recollir-se i quedava com un residu.
I acabem aquest bloc comarcal a Tarragona perquè infants amb autisme i altres necessitats especials, com els que pateixen hipersensibilitat auditiva, han gaudit aquest dilluns al matí d'un parc de Nadal sense soroll.
Durant prop de 4 hores s'ha reduït el soroll ambiental i no hi ha hagut fil musical i s'ha vetllat per mantenir un volum de veu relaxat. La iniciativa, que compta amb el suport de l'associació Todos en Azul, ha estat aplaudida per les prop de 300 famílies que s'han apropat al recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona al llarg del matí.
Gràcies, Pere.
A tu, Xavi.
2:33, obrim la plana esportiva. I comencem aquest bloc parlant de futbol perquè aquest matí els jugadors del Barça han saltat a la gespa del camp davant de la mirada de milers d'aficionats culers, Anna.
Sí, de fet s'han aprovat aquesta ja tradició nadalenca, un total de 15.300 aficionats. Aquesta sessió d'entrenament es fa especialment pels més petits perquè puguin veure de prop els seus ídols. La sessió ha començat amb uns rondos i els més ovacionats han estat de fet el polonès Robert Lewandowski i el canari Pedri. Aquesta sessió ha servit per veure que Gavi, que en el derbi de dissabte va abandonar la gespa per unes molèsties al sacre, està en plenes condicions per disputar el partit de setzens de final contra l'Intercity, partit que es disputarà al camp de l'Hèrcules dimecres a les 9 del vespre. Un cop acabat l'entrenament, els jugadors blaugranes han fet la també tradicional visita a diversos hospitals barcelonins per donar ànims i obsequis a aquells nens i nenes que es troben ingressats. Parlant de Copa del Rei, l'Espanyol jugarà demà dimarts contra el Celta a les 7 de la tarda. De fet, els blanquiblaus s'entrenaran aquesta tarda a porta tancada a l'RCD Stadium, en la que serà la seva sessió prèvia de l'eliminatòria de Copa.
I encara en futbol, Cristiano Ronaldo, ja jugador de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita, serà presentat aquest dimarts.
Sí, no hi ha plans d'última hora. El portuguès, que es troba sense equip des de fa un mes i mig, just quan va acabar el Mundial, aterrarà aquesta nit a Riad i demà passarà el reconeixement mèdic i serà presentat davant d'uns 30.000 aficionats. L'expectació és màxima i el seu nom ja va ser corejat en l'últim partit de l'Al-Nassr. De moment, no hi ha data pel debut de l'astre portuguès, ja que el tècnic de l'equip, Rudi García, vol primer tenir una conversa amb el jugador per saber com es troba. En cas positiu, Cristiano Ronaldo podria estrenar nova samarreta la nit de Reis.
I qui torna a tenir equip és Dani Alves, que ha anunciat que tornarà a vestir la samarreta del Pumas mexicà.
Sí, l'exblaugrana ho ha anunciat a través de les xarxes socials, on ha assegurat que s'ha compromès amb el Pumas i que en els propers dies tornarà a la ciutat de Mèxic per reincorporar-se amb els seus companys. Aquest anunci arriba després que se l'hagi involucrat en una presumpta agressió sexual que hauria tingut lloc aquest passat divendres en una discoteca de Barcelona. De moment, els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas.
I al Brasil, avui acaben els 3 dies de dol per la mort de Pelé i s'instal·la la capella ardent a l'estadi del Santos, al club de la seva vida.
Hi haurà dues carpes grans al mig del terreny de joc on hi haurà el fèretre i on s'hi farà la vella. Tot presidint per una pancarta amb una imatge d'O-Rei. A la graderia es calcula que milers de persones acudiran a l'estadi Vila Belmiro des de les 10 d'aquest matí fins demà. Després de l'astre brasiler serà acomiadat pels seus familiars en una cerimònia més íntima. Serà el memorial Ecumenical Necrópole, on el jugador té reservat un túmul daurat amb vistes a l'estadi Vila Belmiro. Abans, però, hi haurà una processó per tota la ciutat de Santos en homenatge a la llegenda del futbol i també a la seva mare, a Celeste Arantes, que va complir 100 anys el dia que va començar el Mundial de Qatar. Pelé va morir divendres passat als 82 anys a causa d'un càncer de còlon.
Canviant de qüestió, en bàsquet, el 2023 comença amb la disputa de la 14a jornada de la Lliga Endesa amb partits interessants com el clàssic d'aquest dilluns entre el Real Madrid i el Barça.
Sí, els de Saruna Jessica Vicius buscaran el primer triomf de l'any contra l'actual líder, que té una victòria més que els blaugranes. L'alè pivot del Barça, Nikola Mirotić, assegura que el calendari dels blaugrana és molt complicat des que va començar la temporada, però que de moment es troben amb confiança per seguir competint a gran nivell. A més, en declaracions als mitjans del club, el 33 insisteix en que qui s'emporti la victòria guanyarà molta confiança en aquest tram de temporada.
Mucha tensión, ¿no? Sigue siendo un clásico y la verdad que buena tal vez la manera de empezar el año, ¿no? Con un partido tan, tan difícil, tan complicado, un partido con mucha importancia en la ACB, y intentaremos pues hacer nuestro mejor partido, porque sabemos, sobre todo jugando en su casa, que debemos jugar bien y venimos de una victoria muy importante en Belgrado, así que esperemos que esto nos sirva un poco más para tener confianza también.
La jornada 14 continuarà el dimarts amb un derbi català entre el Bàsquet Girona i el Joventut, mentre que el Baxi Manresa jugarà dimecres a la pista L'Obradoiro a 8:45 del vespre.
I com sempre, l'any nou és sinònim de Dakar. Amb motos, el nord-americà Mason Klein de l'equip KTM s'ha endut la segona etapa.
Sí, aquest diumenge Klein Sprint va estar molt a punt d'emportar-se la primera etapa, però finalment se l'han dut a la segona. El californià, que s'ha estrenat per primera vegada en la categoria Dakar GP 2023, ha aprofitat que l'australià Daniel Sanders s'ha deixat escapar 6 minuts en l'últim tram final, quan anava líder, i els ha separat una distància de 3 minuts. El fins ara líder de la general, el nord-americà Ricky Brabec, ha deixat escapar més de 5 minuts i ha arribat en 13è lloc. Mason Klein és ara el líder de la general amb 1 minut 41 segons d'avantatge sobre l'australià Toby Price, que ha estat cinquè de la segona etapa. El castellonenc Joan Barreda ha fet un bon paper, però ha arribat tocat del seu peu dret i ha acabat sisè, però se situa tercer a la general. Ricky Brabec ha baixat a la sisena posició. Pel que fa als cotxes, Carlos Sainz, que fa parella amb el català Lucas Cruz, ha estat 5 hores obrint pas sense cap rival que l'hagi atrapat. Per tant, no han guanyat l'etapa, però mantenen el tipus i continuen líders a la general. La primera posició de la jornada ha acabat amb la victòria del catarí a la Tillach. Tot i així, Sainz i Cruz continuen líders a la general gràcies a la victòria d'ahir.
I acabem amb tenis. Rafa Nadal suma la seva segona derrota a la United Cup després de perdre davant l'australià Alex de Minaur i posa en perill el seu número 2 del món de cara a l'Open d'Austràlia.
Sí, el manacorí s'ha imposat el primer set per 3-6, però no ha pogut fer res pels altres dos, on ha acabat 6-1 i 7-5 favorable a Minaur. Rafa Nadal ha vist com després de 2 hores i 42 minuts se li escapaven els 40 punts que podien sumar en la seva carrera per mantenir el segon lloc del rànquing ATP. Ara, el noruec Casper Ruud i el grec Stefanos Tsitsipas poden arribar a l'Open d'Austràlia com a segons del món. El 12 de gener s'ha de celebrar el sorteig pel quadre del primer Grand Slam de la temporada, amb les posicions que es faran oficials justament el dilluns de la setmana que ve. Si Nadal perd la segona posició de l'ATP, es podria creuar amb el murcià Carlos Alcaraz en unes hipotètiques semifinals en lloc de fer-ho a la final.
Gràcies, Anna.
A tu.
Cada dilluns en aquest programa continuarem saludant també en Xavier Pastor, que ell és politòleg i conflictòleg, director postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i que, com sempre, des de la temporada passada ens analitza la seva visió particular de l'actualitat. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, què tal?
Un plaer tenir-te aquí en aquesta nova etapa de l'Estel Migdia. I com deia, mira, aquest cap de setmana acabàvem l'any, no?, amb la notícia de la mort del papa Emèrit. Hem obert aquest informatiu explicant aquesta notícia. Benet XVI, que serà recordat per ser el primer papa amb 600 anys que abdica del seu càrrec. Per tant, no sé quina valoració em faig d'això i quin exemple deixa el fet de que, quan semblava impossible, hagin pogut conviure dos papes, no?, el papa Emèrit i el que estava en el càrrec actualment.
Bueno, penso que és una manera de modernitzar, no?, també el que seria l'Església i la manera d'entendre i de liderar-la. Al cap i a la fi, si ell creia que doncs, necessitava que algú altre doncs, agafés les regnes i ajudés, no?, a l'Església i a els feligresos en aquest sentit, doncs sembla una idea, com dius tu, nova, no? I per tant entenc que és una cosa que potser en altres entorns podríem, ho entenem que acostuma a passar, perquè no pot passar també aquí, no? El fet de dir, bueno, escolta'm, que se n'ocupi un altre perquè en aquest moment penso que ho pot ser millor o bé perquè jo en aquest moment no en trobo les condicions.
Ara ho comentaves, podria servir també com a exemple. Per exemple, estic pensant en el cas dels polítics o dels expresidents del govern, que sempre a vegades és com que volen tenir també protagonisme i un cop han deixat el càrrec.
Sí, costa una mica, no?, quan la gent està al capdavant, no?, perquè segurament doncs, hi ha un projecte, hi ha uns ideals, hi ha un objectiu, no tant pel fet de prendre la possessió d'un càrrec, sinó el fet de voler tirar endavant un projecte i que quan estàs allà, doncs, potser no és tant com te l'imaginaves o realment també no ens enganyarem, també hi deixes la salut i, per tant, Però costa més, sí. No vull pas enganyar, Xavi, costa més, sí.
Mira, canviant de qüestió, deixant de banda aquesta mort del papa Benet XVI, un altre protagonista d'aquest cap de setmana ha estat Lula da Silva, no? El que ha jurat càrrec aquest diumenge com a president, nou president del Brasil. És la tercera vegada que assumeix, de fet, la presidència d'aquest país. No sé si creus que podrà revertir la situació amb la que es troba el Brasil després del govern que ha deixat Jair Bolsonaro.
Sí, segur que el que s'està fent ara segur que ho farà diferent i fins i tot et diria que potser fins i tot ho farà millor en determinades àrees, no?, de les polítiques socials i jo diria fins i tot ambientals. Jo crec que també el fet de que el president sortint no estigués al país per fer el traspàs també és un símptoma d'aquests últims anys de política a Brasil, de presidència. Sí, jo crec que, a més, és una persona que genera una il·lusió molt important, no?, a nivell de les capes populars i que segur que amb l'experiència que té segur que farà que les coses rutllin millor que el que estàvem fent-ho ara.
Ara ho comentaves també amb la teva exposició, el fet aquest de que Jair Bolsonaro hagi boicotejat, diguéssim, aquest traspàs de poders i hagi estat a Florida. De fet, he llegit avui als diaris que estava en un Kentucky menjant pollastre mentre el nou president estava jurant el seu càrrec, no? Per tant, això no sé què significa, i el fet aquest de que el Brasil passi en 4 anys d'un govern d'extrema dreta a que ara torni Lula da Silva, com ho veus tot plegat?
A veure, ara parlàvem, no?, d'exemples i models. Jo penso que aquest no és un model a seguir per part de ningú. És a dir, a veure, les eleccions precisament és una competició on diferents candidats presenten projectes amb propostes per millorar les condicions polítiques, socials, econòmiques d'un país, i el fet de que un presenti unes propostes que siguin més votades per part de l'altre haurien de mereixer tot el respecte del món i entendre que quan un guanya, l'altre doncs perd, és així, i per tant que el que ha de fer és posar-se a disposició del qui guanya, no?, com a brasiler, com a ciutadà, com a membre del país. Jo desconeixo el Kentucky, però bueno, tampoc, al final no deixa de ser una anècdota. Podria estar a qualsevol altre lloc, no? Podria estar en un restaurant de luxe. Vull dir que el que sí que és, d'alguna manera, una cosa a criticar o a pensar és que no està al país i no està al costat dels ciutadans que el van votar. I al cap i a la fi, independentment que perdis, hi ha una gent que ha votat aquest senyor i que espera que aquest senyor estigui al seu país. Bueno, és allò que no ha de passar mai, no? És una manera d'entendre malament un conflicte, de viure'l com una confrontació, no tant com una competició, perquè al final quan competeixes sempre hi ha un que ho fa millor que l'altre, sinó viure com una confrontació, viure aquest tipus de situacions des del punt de l'enemistat, entendre que allà on no arriba un hi arriba l'altre. Bueno, aquelles coses que segurament molta gent i la gran majoria de gent entén i que potser moltes vegades quan estàs al capdavant no estàs amb el poder o les mateixes polítiques et porten o la mateixa manera de veure la realitat et porta cap a un lloc que tu ni vols anar o no hi hauries d'anar, no? De veure-ho així com si tot estigués dividit i veure enemics i fantasmes on no hi ha. Bueno, que no podem fer-ne gaire, eh? No canviarem el senyor Bolsonaro des d'aquí. El que hem d'intentar és que els que ens governin nosaltres que no actuïm de la mateixa manera.
Mira, precisament volia anar aquí, a casa nostra, perquè el govern català, en aquest cas, comença en minoria i comença també l'any sense pressupostos prorrogats i amb unes eleccions municipals a la vista, que seran el mes de maig, ens ho explicava la Judit Casellera de fa uns minuts. No sé com afectaran aquestes eleccions en el fet de les negociacions entre partits, sobretot entre Esquerra i el PSC, que pugnen per la victòria electoral, no, de les municipals. No sé si molts partits ja estan pensant en precampanya i això pot deixar pressupostos de banda perquè, mira, dediquem-nos a governar els municipis. No sé com ho veus tot plegat.
Bueno, ja les hem vist, no?, les afectacions. Vull dir que sempre es donen aquest tipus d'afectacions. No anem a negar-ho, és a dir, no et diré que són vasos comunicants, però quasi, no?, en el sentit de que quan et donen suport al Parlament, d'alguna manera aquest suport l'has de com tornar, no?, aquest favor l'has de tornar i te'l demanen en un altre àmbit, en una altra esfera política, i això ja ha passat i passarà. Jo penso que són molt importants aquestes eleccions municipals, i més amb un govern en minoria. M'explico, és a dir, què pot passar si el resultat és ajustat cap una banda o a l'altra? Vull pensar que potser és ajustat pel fet de que tant Esquerra com en Comú Podem, no, o en aquest cas la Colau, doncs puguin estar frec a frec o puguin necessitar-se mútuament per governar. M'explico? És possible que potser Esquerra li vindria més de gust o tindria opcions de governar potser amb el PSC o amb el Trias, no? No dic Junts, perquè sembla que Xavier Trias presenta una candidatura molt transversal. Què pot passar? Doncs, bueno, pot passar que aquest tipus de pactes a nivell de Parlament acabin afectant els pactes a nivell municipal. Tanmateix, jo crec que una cosa interessant a les eleccions municipals és que la gent vota l'alcalde. Per tant, aquí pesa molt la figura. També després hi haurà el tema dels partits, però d'entrada, per unes eleccions, el tema de l'alcalde de la figura és important. Tendència en el sentit de que veurem com seran els resultats uns i altres per imaginar-nos si uns van cap amunt o altres van cap avall. És a dir, si hi ha uns que tenen el suport de la ciutadania en general o el tenen menys. I, per tant, cap a on van... Sembla que hi ha partits que tenen una tendència a l'alça i altres que puguin tenir una tendència més a la baixa. Ho veurem. És interessant, com que et dic, no? Com un petit reflex de com estan les relacions entre la ciutadania i els partits i els polítics, a veure, a Catalunya, a veure com estan, no?
Mira, ja per tancar i per anar-te acomiadant, la pregunta sempre de rigor futbolística, no? Tenim aquest dilluns de ressaca del derbi que es va jugar dissabte entre Barça i Espanyol, i ahir ens va sorprendre, no?, el fet que Xavi Hernández va fer entrenar l'equip el primer dia de l'any, un dia que normalment és festiu. No sé si com veus aquest càstig, si ho veus com un càstig i si serà un cop d'efecte a la plantilla de cara a millorar els resultats.
Jo he vist el calendari, és molt ajustat. Avui m'estava mirant, com es formula la pregunta, m'estava mirant perquè he pensat, bueno, a veure si, com dius tu, ha sigut una manera de renyar, no?, els seus jugadors. Jo he vist que el calendari estava molt ajustat i em sembla que avui, si no estic equivocat, hi havia aquell entrenament de portes obertes.
Correcte, aquest matí, al Camp Nou.
Molts nois i moltes noies, molts nens i moltes nenes, i que és un moment que és un entrenament atípic, és a dir, perquè sí que entrenen, però... No entrenen amb la intensitat, vull creure, perquè jo també hi he anat, jo tinc dos fills i he anat quan eren petits, i és un entrenament més de cara a la galeria, perquè ningú se m'enfadi. Però llavors, clar, si demà, avui és dilluns, demà pots fer un entrenament normal perquè dimecres tens Copa del Rei i només et queda un dia, bueno, jo també penso que també és una manera de... Vam que posar-les les piles després de la segona part del partit del Camp Nou, que va ser una segona part on va faltar intensitat. I imagino que el Xavi, doncs, veu per ell a la Lliga, bueno, moltes coses, no? Al final aquesta gent són professionals d'això i un entrenament més o un entrenament menys tampoc passa res. Mira, segur que tu i jo treballem matí i tarda i fins i tot fem hores, no? Vull dir que... I ens agrada la feina que fem, i si s'ha de treballar una miqueta més no passa res, i si s'ha de treballar a vegades una mica menys, doncs tampoc passa res, no? Vull dir que va per moments, vull dir que tenen un calendari setmanal molt dur, per això ho dic, que a mi em sembla que va més per aquí que no per una altra cosa,
En tot cas, segur que no treballen les mateixes hores, o tantes hores.
No? I segurament tampoc cobren els mateixos diners.
Xavier Pastor, com cada dilluns, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Estel Migdia, ens retrobem la setmana que ve.
Vinga, setmana que ve. Adéu, Xavi, merci.
Fiem la recta final d'aquest programa. Estrenem 2023 i estrenem, per tant, la primera secció de cultura de l'any de l'Estel Migdia. Olma Giró, bona tarda, com estàs?
Molt bé, Xavi, molt bona tarda, molt contenta d'aquesta nova etapa.
A veure com va. Repassarem, però, els principals esdeveniments, per començar, culturals, que ens depara aquest any 2023. Un 2023 considerat l'any Picasso, en el 50è aniversari de la mort del pintor. I en arquitectura, l'any Domènech i Montaner, en el centenari de la mort de l'arquitecte que va construir el Palau de la Música i també l'Hospital de Sant Pau, el magnífic Hospital de Sant Pau i el magnífic també Palau de la Música, tot hem de dir. El gener, per tant, comença a marcar també per la gala dels Premis Gaudí, que tindrà lloc el dia 22 al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona.
I que seguirem molt de prop des de Ràdio Estel, tot sigui dit. Uns premis, com comentaves, els Gaudí, que lideren el Carràs de la catalana Carla Simón, i Un any o una noche d'Isaki La Cuesta, amb 14 nominacions cadascuna. Per darrere d'aquestes dues pel·lícules se situa Pacifiction, d'Albert Serra, amb 11 nominacions, Suro, de Miquel Gurré, en té 10, i Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo, 8.
I al mes de febrer anem repassant el calendari.
Anem repassant més per més.
Vinga, el febrer acull un dels esdeveniments artístics de l'any, l'exposició sobre el pintor Johannes Vermeer al Rijksmuseum d'Amsterdam a partir del dia 10.
I a nivell musical, al febrer, la ciutat de Los Angeles acull la 65a edició dels Premis Grammy, que sí que no el seguirem tan de prop des de Radio Estel, malauradament, i serà el dia 5 de febrer. Beyoncé, Adele i Kendrick Lamar n'encapçalen les nominacions i Rosalía treu el cap entre les candidates a disc alternatiu. La setmana següent, el dia 11, Pat Gial omplirà el Palau Sant Jordi, ara sí la capital catalana.
El que sí que segurament se seguirà de prop des de Radio Estel és el que passarà el març, el dia 12, que se celebra a la cerimònia dels Premis Oscars a Los Angeles i veurem si els companys Joan Trias i Rafa Sanahuja s'animen en el programa nocturn, com acabem de fer l'any passat.
Jo crec que sí, ja. Encara no sabem res, sí? Mira, des d'aquí darrere la finestra ens diuen que sí, sí que tindrem una nit molt marcada per aquests Oscars com és d'acostum a la casa. De totes maneres, Xavi, les nominacions dels Oscars ja se sabran el 24 de gener, queda poc, 20 dies, de fet. I en música, el mes de març és un mes amb molts concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona i tocaran Duki, Robbie Williams, Natosi Waur i Roger Waters.
I durant l'abril, un mes molt marcat aquí, com sempre, per la celebració de la Diada de Sant Jordi, que a més aquest any cau en diumenge i començarà també aquesta...
Li agradarà la gira europea
de Bruce Springsteen.
Evidentment, Pol, si ens escoltes, des d'aquí ho seguirem en directe, ja ho saps. El cantant farà dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que seran els dies 28 i 30 d'abril. A banda, la companyia elèctrica d'Arma celebrarà els seus 50 anys amb amics al Palau Sant Jordi i durant el mateix mes també comença la programació del Festival Estrenes, això és a Girona, i de moment el que sabem és que ja compten amb noms destacats com els Amics de les Arts, Silvia Pérez Cruz, Luz Casal, 31 Fam, Anna Roig, The Tietz i Triquei.
I al maig s'estrena la pel·lícula de superherois més esperada de l'any, que és Guardians de la Galàxia, volum 3.
James Gunn torna a Marvel per enllestir la seva trilogia de Guardians de la Galàxia, que, per cert, Xavi, mentrestant el mateix guionista, és el nou encarregat de dissenyar l'univers DC cinematogràfic de Warner, i durant el mateix maig és quan tindrà lloc una de les cites de l'any, els quatre concerts que farà Coldplay a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que les entrades, recordem, es van esgotar en qüestió de minuts o segons.
Ho seguirem també perquè a partir del juny és quan comença ja l'etapa de festivals musicals, entre ells el destacat Primavera Sound a Barcelona.
El gruix de la programació d'aquest festival es concentra des dels dies 1 al 3 de juny. El cartell, què hi trobem? Don Rosalía, Depeche Mode, Blur i Kendrick Lamar. La setmana següent, el mateix cartell a Madrid i un de molt semblant a Porto.
Mira, sense deixar el fil musical, el juliol és un mes molt marcat també per festivals, com dèiem, en aquest cas al Canet Rock o al Portaferrada, entre d'altres.
El mateix dia 1 de juliol, encetant el mes, se celebra el Canet Rock amb Stay Home, The Tietsu i els Amics de les Arts al cartell. Del 5 al 8 tindrà lloc el Festival Cruïlla i també se celebrarà a Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas, el Festival Portaferrada. A banda, també se celebren diversos concerts multitudinaris, podríem dir, com són el de Harry Styles, els de Weeknd i Iron Maiden.
I en ple estiu, a l'agost, tindrà lloc la Schubertiada de Vilabertran a l'Alt Empordà. A l'Alt Empordà.
La Jubertiada. Us recomano anar-hi, és molt bonic d'anar-hi. I l'esdeveniment aquest any ja ha confirmat que tindrà els recitals de Dorothea Rushman, Julia Kleiter, Erika Baikov i Caterina Conrad.
En general, tot l'Alt Empordà, molt recomanable.
És molt bonic, sí.
I al setembre acollirem dos concerts de Joaquín Sabina.
Evidentment, seran els dies 27 i 29 al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'endemà hi tocarà la banda de pop-rock Hombres G. I del 13 al 16 de setembre se celebra el 35è Mercat de Música Viva de Vic.
I a punt i aquest any, perdó, tindrem l'octubre molt passat per la literatura amb Eslovènia com a país convidat de la 75a edició de la Fira de Frankfurt.
I amb música, el mateix octubre, el que tenim és la gira mundial dels californians Blink 182, que passaran pel Palau Sant Jordi.
I a punt d'acabar l'any, serà el mes de novembre, ja un grup català, La Pegatina, celebrarà el seu 20è aniversari.
I ho farà el Sant Jordi Club el dia 4, el mateix dia que el Barrio actuarà al Palau Sant Jordi, un palau que també acollirà el concert de Pablo Alborán, en aquest cas el dia 18.
I durant l'últim mes del 2023, a banda d'escoltar Maria Carey de fons, tindrà lloc la commemoració operística de l'any.
I arribarà el dia 2 de desembre amb el centenari del naixement de la soprano Maria Callas. El cineasta xilè Pablo Larraín prepararà una pel·lícula biogràfica amb Angelina Jolie com a protagonista.
Molt bé, home, tindrem un any farcit. El
de
seguiràs
cultura.
Tots.
Sí.
I ho explicarem, com sempre, a l'Estel Migdia. Gràcies.
A tu i fins demà.
I fins demà. Ens retrobem demà.
I torna a començar. Jo aprendria a caminar. I torna a començar.
I com ens diu aquesta cançó de Ferran Palau, tornar a començar, que és el que hem fet avui, aquest dilluns 2 de gener, aquí a l'Estel Migdia i a Ràdio Estel. Per tant, nosaltres ho deixem aquí per avui. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic el Jordi Carretero, gràcies també a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa de Ràdio Estel. I ara, com sempre, Joan Trias i el seu equip ja pugen a la caravana. Fins demà.
Ara ets dins la cuina capficada amb mil detalls, tan quieta i sol.